dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Volem tenir bons hàbits i un d'ells, evidentment, és l'esport, fer exercici. I sempre ens en parla el Fito Florenza, que ell és el director tècnic de Coa Center. Fito, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé.
I moltes vegades ens plantegem, anem a fer esport, però diem, és que anem tan cansats que és que acabaré més cansat, no em queda energia, no vull fer esport, perquè, escolta, em vaig rebentat, vaig petat, i no em faré. I és un gran error, perquè justament l'esport el que fa és el contrari, ens dona energia, no ens en treu. Explica'ns això bé, perquè potser ens motivarem una mica més.
Això no és absolutament cert, ho pensa moltíssima gent, i alhora també és absolutament fals. És a dir, l'activitat física activa. L'exercici físic ben programat activa, no et cansarà més. Per què? Perquè és cert que, mira, hi ha situacions d'insomni. De...
Moltíssima gent pateix insomni.
Moltíssima gent. Estrès crònic elevat. Després, doncs, evidentment, doncs, un sobrepès, no? Sobrepès accentuat, no? Que veiem com a fórmula física general, doncs, més massa, més gasto, no? És a dir, més costa moure't, no? Bueno, hi ha una sèrie de...
Temes d'ansietat, d'emocions descontrolades, que també l'exercici per això va molt bé.
Absolutament. Llavors... Tot això ja provoca moltes coses en l'organisme, no? Però hi ha una que és molt important. Vale? Per exemple, aquestes coses que estem anomenant, dormir poc, ansietat, moltes vegades estrès, moltes vegades canalitzada amb el menjar i amb altres coses, doncs al final fan que pugi una hormona, per exemple, que és molt estudiada, per exemple, en el síndrome de burnout del cremat, no? Que es diu cortisol, no? I el cortisol és vulgarment coneguda junt amb d'altres, però aquestes són les més conegudes, hormona de l'estrès.
Cortisol, eh?
El cortisol, el cortisol.
No la volem, aquesta.
No, o la volem, però quan la necessitem. És a dir, aquesta hormona, per exemple, entre d'altres coses, afecta directament a una part del sistema nerviós, que és el sistema nerviós autònom, el que no controles, com la temperatura o com les pulsacions. I les pulsacions en repòs pugen si estàs amb el cortisol elevat i si estàs amb aquesta part del sistema nerviós autònom, el simpàtic que se'n diu, el que em persegueix un lleó, no? Llavors, evidentment, entres en una situació de taquicàrdia, no? I després està el parasimpàtic, que és el de la serenitat, el de la calma, no? Llavors, quan el simpàtic està permanentment activat, el sol, que és la freqüència cardíaca de repòs respecte al sostre, que és la màxima, aquesta diferència és molt curteta, i si és molt curteta entres en una condició intensa, de molta més taquicàrdia inclús, molt més abans. És a dir, que estàs cansat, si li sumes molta gent amb el tabaquisme, alcohol, sedentarisme, mala alimentació, etc., hi ha molta gent que va ofegada per la vida. I precisament l'exercici físic el que farà és, concretament, baixar la freqüència cardíaca de repòs, ampliar aquesta diferència entre el sol i el sostre. Per tant, aquest és el motiu pel qual aniràs més descansat, dormiràs millor, aniràs més descansat en una reunió, caminant pel carrer, pujant escales, agafant la bolsa del súper, jugant amb els teus fills.
Clar, és que segurament molta gent pensa, és que vaig tan estressat que no puc. Justament perquè vas tan estressat és quan més has de fer esport, no?
Absolutament hi ha evidència d'això que et dic, moltíssima se sap, i absolutament s'ha de fer per això, perquè no, hi ha moltes persones, potser no s'ho creuran, però se sentiran millor. Facis el que facis, tinguis la vida que tinguis, implementa-ho. I poc a poc, com et sentiràs bé, i tendim a buscar sensacions de plaer, no voldràs tornar a l'altra situació, i ja acabaràs gestionant el temps, implementant temps per cuidar-te, per exemple, fent exercici físic.
Segur, i a més hem d'aprendre a prioritzar-nos, perquè si no estem bé, la resta no millorarà, empitjorarà. Si ja va malament, podem acabar molt pitjor.
Amb algun programa has citat una frase que t'ha agradat, que és el morir jove.
Ah, aquesta me la vas ensenyar tu i m'agrada molt.
Però hi ha una altra d'això que estàs dient ara mateix.
A part, no? De morir jove el més tard possible, que és el...
Hi ha una que és del famós Schopenhauer, no? En fi, que ja té moltes frases que igual no li hauríem de fer massa cas, no? Però aquesta, la veritat, és que
aquesta
és bona.
Aquesta ens agrada.
A veure, diu, la salut no ho és tot, però sense ella lo de més és res. És no res, no?
Per és tant, veritat.
prioritzem
molt important. Sí, senyor, i per això fem aquesta secció. Doncs ho tindrem en compte. Moltíssimes gràcies, Pitu,
moltes gràcies a tu, no? I visca Schopenhauer.
Exacte, en aquest cas sí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Quan parlem de llibres, nosaltres tenim algunes editorials de referència, d'aquelles que són molt nostres perquè sabem que, treguin el títol que treguin, gairebé segur que ens agradaran. Una d'elles és Saldonar, que pretén explicar el món a través dels seus llibres també, però ara ens ho explicarà millor en Francesc Gil Lluch, que ell és editor juntament amb Octavi Gil Pujol. Tots dos, pare, fill. Avui tenim el pare, Francesc, benvingut. Ara dèiem que el que pretén Saldonar, creada el 2010, que per tant podríem dir que és una editorial jove.
Sí, l'editorial és jove, de fet va néixer com, tal com dius, el 2010.
Fa molt poc.
I portem 12-13 anys i esperem mantenir la joventut durant molt més temps.
Exacte, doncs aquí estarem per veure els títols aquests, que comentarem tres d'ells, perquè, com dèiem, estem a les portes de Sant Jordi i ens agradarà que ens recomaneu algunes de les vostres publicacions, però abans volem que ens expliqui una mica què és això de voler explicar el món a través d'aquests títols que ens porteu vosaltres a través de Saldonar.
Bé, trobo que és una explicació molt, molt senzilla. De fet, avui dia estem molt atabalats amb tot el que, amb tot el que passa, però tenim moltes vegades, o per mandra, o per falta d'interès, o pel que sigui, tenim poques claus per entendre com funciona el món realment. De vegades coneixem molt el nostre món, el que tenim més a prop, però a nosaltres el que ens interessa molt és conèixer el món més extern d'altres països, i és per això que seleccionem llibres que ens puguin donar una perspectiva insòlita, diferent, atractiva, divertida fins i tot, d'altres realitats que pels mitjans de comunicació o pel que coneixem de cada dia no és tan fàcil que puguem conèixer sense l'esforç petit de llegir un llibre.
Moltes vegades llibres de periodistes.
Sí. Estem especialitzats en llibres de periodisme o de periodistes, ja sigui doncs, fent periodisme d'investigació, amb una sèrie de llibres que tenim en col·laboració amb el grup Barnils, o el que estem fent ara més sovint, i és el que ara parlarem segurament amb els llibres que comentarem, allò que en diem el periodisme narratiu.
Mm-hmm. Periodisme narratiu, i ara, com dèiem, volem que ens parleu de tres llibres concrets, perquè al final, sobretot a la Gràcia Sant Jordi, quan anem a triar, si en tenim molts ens perdem. L'editorial en té molts, però fem una tria. I començaríem què? Pel viatge del País de la Sal, per exemple?
Jo començaria per aquí, perquè és un llibre molt estimat, tots ho són, però n'hi ha alguns que encara ho són més, perquè és un llibre molt peculiar i des del punt de vista de la nostra cultura crec que és especialment interessant. Perquè és allò que podríem dir, un llibre català escrit en danès. És a dir, és un llibre de viatge pel País de la Sang de Per Nyholm, escrit pel periodista danès de referència al seu país, Per Nyholm, que sorgeix d'un encàrrec nostre. El coneixien d'un altre llibre que li havien publicat sobre Cuba, i com que ara un cop es va desencadenar la guerra d'Ucraïna, va començar doncs, a anar a fer 6.000 o 7.000 quilòmetres per fer les seves cròniques al seu diari danès, ell m'anava enviant les cròniques, que no en tenia perquè el meu danès és molt rudimentari per dir-ho així, i li vaig proposar que ja que ell feia 30 anys que hi viatjava i que ara mateix estava cobrint la guerra, que seria interessant que aviam si volia fer un llibre per nosaltres. I a partir d'aquí doncs, va sortir aquest llibre, que a més podem dir que l'edició danesa fins i tot és subsidiària de la nostra. Per això ho dic com a gran faixa publicitària, és un llibre català escrit en danès.
Doncs aquest és un dels que recomanem, Viatge del País de la Sal. I si volem un altre tipus de llibre, Almenys ho vas intentar, també seria una altra opció de Saldonar.
Almenys ho vas intentar, i per poder saber si ho vas aconseguir, haurem de desllegir el llibre. És una miqueta, aquest llibre, seguint aquesta filosofia editorial que et comentava abans, nosaltres en aquest món actual no tenim gaire orientació sobre segons quines idees de futur o de present fins i tot. Llavors vam pensar que seria una bona idea tractar el tema de l'utopia. No per dir que l'utopia és una cosa que es pugui aconseguir, sinó per saber la gent que l'ha experimentada, la gent que ha intentat assolir-la, doncs interessava saber si se'n sortia, si això era una mena d'enganyifa o si realment existia. I llavors, l'any passat va sortir als Estats Units justament aquest llibre de la K.G. Kapoor, Almenys ho vas intentar, i de seguida que vam llegir la ressenya al New York Times vam pensar que era un llibre que ens encaixava perfectament. És la primera llengua, la nostra, a què es publica. República. I llavors tracta d'una ciutat que es va construir al sud de l'Índia fa uns 50 i pocs anys, a final dels anys 60, en tota aquella època, diguem-ne, de grans pretensions utòpiques, per poder, diguem-ne, que construir gairebé, com aquell qui diu, el cel a la terra. Llavors, aquest periodista, l'Akash Kapoor i la seva parella, l'Auroville, van néixer allà. Viuen a Nova York i llavors, per una història que és la que s'explica al llibre, al cap dels anys, i tornen per saber com està ara la ciutat i com va ser el desencadenant d'una història personal que els va modificar les seves vides. I per tant, diguem-ne que qui vulgui pensar si és possible un món millor o si és possible fins i tot un món o un futur, doncs tindrà una gran satisfacció,
això
espero,
llegint aquest llibre. Un llibre optimista.
Un llibre optimista, però diguem-ne que complex. És a dir, perquè això de l'optimisme, diguem-ne, que és bastant més complex que moltes altres coses, no? I llavors, des de l'experiència de 50 anys d'una ciutat, es pot entendre realment una esperança de futur, de quina manera pot evolucionar en mig segle, diguem-ne, de temps passat.
Mm-hmm. I amb grans dosis de realisme, també.
Absolutament.
Almenys ho vas intentar. És aquest títol que la traducció va a càrrec d'Octavi Gil Pujol, que sí, això no ho hem dit, i també és important, a vegades, subratllar aquesta feina de traducció, perquè la fa molt assequible. I Octavi Gil Pujol també és un bon traductor. I finalment tanquem aquestes recomanacions amb un altre llibre, La profunditat de les butxaques, de Josep Lluís Micó.
Sí, aquí sí que, diguem-ne, que em trec la jaqueta i ho explico ben explicat, perquè és un llibre que tanca una trilogia, de fet, i que llavors que penso que dins del camp del periodisme narratiu podríem dir que a partir d'aquests tres llibres, aquest és el tercer, qualsevol periodista català que vulgui fer un treball de periodisme narratiu gairebé hauria de considerar aquest llibre, La profunditat de les butxaques, gairebé com una mena de bíblia laica, si vols, per poder fer referència a la possibilitat de poder escriure alguna cosa sempre partint de la feina del Josep Lluís Micó. Aquest llibre, a més, inaugura una col·lecció de periodisme narratiu que s'anomena Contrastos, dirigida per l'Alba Sabater, que segons el meu punt de vista i de gent que ja entén més que jo, és la periodista i professora que més hi entén sobre periodisme narratiu, com a mínim, a la península ibèrica, i per tant ens quedarà una col·lecció al cap del temps de fantàstica. I llavors, bé, a partir, diguem-ne, d'aquesta cosa inicial, doncs el cas és que Josep Lluís Micó el que fa és, amb mecanismes o amb estructures, amb recursos literaris, doncs explicar històries que són absolutament reals. Casos molt extrems, explicats amb molta cruesa, que realment, un cop els estàs llegint, pràcticament no és que t'interpel·lin a tu mateix, sinó que interpel·len qualsevol cosa que et puguis imaginar, perquè realment són històries que tu les estàs llegint com si fossin, per l'estructura i pels recursos, com una obra de ficció, però tens el neguit que allò és periodisme, també. És a dir, que allò realment ha passat. I llavors, clar, és a vegades fent broma, diem, és que, esclar, si les històries, Josep Lluís, que tu expliques als teus llibres, les feses dient que són ficció, segurament el lector diria, escolta, modera't, perquè això no hi ha qui s'ho cregui. Per tant, sempre hi ha
que
realitat,
realment, en aquest cas,
la realitat
supera,
és molt més rica, en aquest cas, doncs, que una ficció que segurament, com a ficció, no funcionaria per massa extrema, fins i tot.
Sí, aquesta base que dona el periodisme, base real, que toca de posar a terra i que, en canvi, a vegades sembla que sigui realment imaginària, gairebé impossible de creure. Doncs aquí està, la profunditat de les butxaques, de Josep Lluís Micó, juntament amb Viatge del País de la Sal, que també és una altra de les recomanacions de Saldonar, i almenys ho vas intentar. Però a mi no m'agradaria tancar aquesta trilogia sense comentar també que Saldonar ha publicat un llibre de Carlos Santos,
sí,
i que està tenint molt recorregut i que em va agradar molt presentar a la llibreria Ona,
sí,
i que a més ens aporta una cara de Carlos Santos que molts que es pensaven que el coneixien quasi que d'altra banda es conegut, perquè descobreix moltes coses d'ell.
Sí, clar. el fet de poder publicar un llibre de Carles Santos justifica el fet de l'existència d'una editorial. Pensa que, ja em pregunto jo mateix per què l'editorial es diu Saldonà, i em contesto jo mateix dient que, sobretot, gràcies al Carles Santos, perquè, de fet, és una... Carles Santos, tothom sap que era de Vinaròs, i llavors a Vinaròs hi ha una planxa, una partida, un barranc que es diu Saldonà, i és on ell tenia casa i on deleitava els veïns de la zona cada dia assajant hores i hores per poder fer els espectacles que després veiem. El fet de poder publicar, doncs, gràcies sobretot a la Nati Romeu, que és la directora de la Fundació Caixa Vinaròs, aquest llibre, que es diu...
Morirem sense haver-los matat tots.
Morirem sense haver-los escabetxat a tots.
Ara l'hem dit.
Clar, el que fan aquest llibre, doncs, el que han fet, perquè, per desgràcia, doncs, ell no ha pogut fer-ho perquè fa 5 anys doncs, que es va deixar, és a partir dels fons que conserva la Fundació Caixa Vinaròs i que custodia Nati Romeu, doncs, treure tot el que són els textos que ja anava escrivint a mesura que anava preparant els seus espectacles musicals, que després anàvem a veure a nosaltres al Lliure, al Teatre Nacional, i que llavors que ens feien orgullosos, diguem-ne que era el meu cas, i em sembla que tu també, doncs, de ser d'una zona molt determinada.
Sí. D'aquí també el nom de Saldonà, i per tant aquí tanquem el cercle, I no volia deixar escapar l'oportunitat de poder parlar d'aquests petits tresors, entre ells aquest llibre que amaga Saldonà dintre la seva editorial. Per tant, com dèiem i com hem començat, una editorial per nosaltres de capçalera, que recomanem molt, sobretot per aquests dies de Sant Jordi. Remeneu i trieu, i entre ells aquests títols. Moltíssimes gràcies, Francesc Gil Lluch, editor de Saldonà, per haver estat aquí.
Moltes gràcies a tu.
RAC 1. Segons l'última onada de l'EGM, cada dia escolten RAC 1.
RAC 1 és líder. La ràdio més escoltada de Catalunya. Gràcies.
No posats que sou, collons, de 14 anys amb la mateixa cançoneta. Farà ja, home!
Gràcies. Perdona que te digui, però això és dels FM, aquests? Això no li interessa a ningú. Pesats, hòstia, ja.
Jo el que heu de fer és una festa a la redacció com les del Lobo de Wall Street i deixeu en pau a la gent, home.
I això és del liderat d'un escobar extra, no?
Ojo aquí, preguntem-ho, això. Tu, ara cobrarem més o què?
Jo puc renovar la beca?
Un cop més, moltes gràcies per fer-nos líders.
Sempre guanyant, no? Sempre guanyant.
RAC 1. Tots som 1.
Plastes.
RAC 1. La pel·li falla. I falla, bàsicament, perquè té un director que és bastant inepte.
Sí.
Ui, esto está pelado,
que malament.
Ara entenc perquè m'agrada el whisky.
Via lliure.
No és per nen, és per tarat.
Ha enganyat a tothom.
Ja. Oi, no para.
Amb Xavi Bundó.
Baixet, Cordacoi, Garrell, Tuixó, amb veu de pitu i ventre provinent. És a dir, el Sevilla.
El que compta és la intenció.
Territori cap de setmana.
Bona onada i...
Feliç variant.
Tots som 1. RAC 1.
Serà el llibre més venut aquest Sant Jordi?
Lewandowski. 3-1.
Ostres, no sé, potser Ter Stegen?
Home, doncs, no ho tinc clar. 0-0?
Partido a partido. No tinc cap dubte. Rafinha.
Deixa'm pensar un moment. El títol de Lliga.
Aquest Sant Jordi, 4:15, Barça, Atlètic de Madrid. Des de les 3, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Parlem de psicologia i moltes vegades ho fem de la mà de l'Helena Puig Guitart, que ella és psicòloga. Helena, molt bon dia.
Bon dia, noi.
I demà Sant Jordi, i clar, jo dic, home, si ve l'Helena hem de parlar dels seus llibres, perquè és que són dos llibres molt diferents, però que crec que, com a mínim, tenir-los a la tauleta de nit a Lo mejor de mí, n'estic convençuda que tots ens farà un bé. Perquè aquest llibre és de l'editorial Grijalbo, és una guia que pretén descobrir-te, entendre't, ajudar-te, és una manera d'estimar-te, una manera de tenir-ho com a manual. Helena, què diries que explica Lo mejor de mí? Ja sé que és molt extens dir-te això, però...
No, però es pot
amb fer... quina intenció es va escriure?
Mira, jo crec que ho resumeix molt bé, perquè quan l'editora va contactar amb mi, la Irene, em va dir, escolta, m'agradaria un llibre perquè una persona que no ha fet mai teràpia pogués començar a treballar-se pel seu compte. Perquè jo realment en el compte d'Instagram parlo molt del treball personal, no només de la teràpia. Si tu pots fer teràpia, fantàstic, però sabem que les coses estan molt complicades, fer teràpia costa uns diners, costa un temps, no està a l'abast de tothom. I aleshores jo crec molt en el treball de cada un, personal, íntim, de
que si
de
no
cada dia.
Per més ajuda que tinguis, no arribaràs mai a port, tampoc.
Totalment. Te recordes un dia que ho havíem dit, que entre una persona que va al psicòleg i després d'anar a la seva hora de psicòleg no fa res en el seu dia a dia, i entre una persona que no va al psicòleg, però que cada dia fa una petita cosa, que té aquesta intenció de millorar, de treballar coses que li costen, qui farà més progrés? Qui progressarà més? Evidentment, la que està treballant cada dia, perquè és la intenció personal. Ningú t'aixecarà del llit, no? Ets tu que ho has de fer. I aleshores la Irene, quan em va contactar, em va dir, què hi posaries tu en un llibre perquè algú de forma autònoma pogués començar-se a treballar? I vaig fer lo mejor de mi, que lo mejor de mi és de mi, però és de tu, és del que llegeix.
Sí, de qualsevol que estigui llegint el llibre.
Perquè hi ha gent que es pensa que què he posat aquí, lo millor de l'Helena Puig? No, lo millor de tu, és per treure lo millor de tu. Sense pressions, sense aquesta cosa del tu pots, vinga, vale, sí que podem, però permetent-nos...
Però hi ha vegades que està molt difícil.
Exacte, permetent-nos estar malament, sabent que la societat ho posa complicat, etc. Però aquí, jo per mi, ha acabat sent un quadern. El feedback que rebo, que estic supercontenta, és que és superpràctic.
T'he de dir que és un llibre que és tan fàcil de llegir que hi ha moltíssims adolescents que després de la pandèmia ho estan passant molt malament i que els hi pot servir de guia. Perquè he vist adolescents llegint-se el llibre i treballant-se, i és molt difícil convèncer un adolescent que s'ha de treballar. Per tant, diu molt d'aquest llibre. No sé si tu també ho has notat, que és una data específicament idònia també per llegir aquest llibre.
També, perquè, moment. I a més, pensa que avui tots els adolescents, primer, que és el que dius tu, ho han passat molt malament amb aquesta pandèmia, ho han passat tots malament, però amb ells els agafa amb una etapa molt complicada. Però, a més, tenen molta informació sobre això. Hi ha molts adolescents i molts joves d'aquests que en tenen 20, 21, 22, 23, que venen a teràpia, i per ells és com... I entre les amigues s'ho parlen, i la meva psicòloga m'ha dit això, i ella... O sigui, aquí hi ha un canvi de paradigma
total. I també molta dispersió. Per tant, és bo tenir un manual, una guia.
Molt bo, molt bo. L'altre dia una de les meves filles em passa una foto d'una amiga seva que estava en un bar i va veure com a la noia del costat tenia el llibre, estava allà amb el llibre a sobre i li va passar amb ella i ella m'ho va passar a mi. Clar, em va fer molta gràcia perquè vaig pensar... Quina il·lusió,
tant,
no? És a dir, aquesta cosa d'em compro un llibre i amb aquest llibre treballo, però no, és que és molt aplicable.
Sí. Un llibre que us ajudarà segur i que, com diu el mateix llibre, la guia para descubrirte, entenderte, quererte. I no només això, l'Helena té aquest llibre, però també és que han acabat de treure un altre fa molt poquet, està on fire l'Helena, i nosaltres ens agrada molt seguir-la. I és aquest llibre d'una col·lecció... Que és...
La col·lecció Emocions.
Ah, exacte, la col·lecció Emocions, i és el llibre La corona de les 6 pedres.
Exacte.
Que em sembla molt maco ja el títol, i que res a veure amb aquesta guia, eh? Una altra cosa totalment diferent, un exercici també de gestionar emocions, però d'una altra manera.
Sí, com a negra, que a mi m'encanta, i de fa anys que tinc aquests llibres, perquè és que són moníssims, ja només de tenir-los són moníssims, sí, després del contingut...
T'agafen ganes de tenir tota la col·lecció.
Exacte.
Sencera, comprar-la tota.
Sí, són superestètics. Doncs com a negra em va demanar també un conte, però la col·lecció Emocions... I cada autor tracta una emoció diferent. Llavors vam estar pensant quina faríem, i a mi m'agrada molt l'afrontar les pors. En parlo molt a Instagram. Llavors vam treballar la confiança, la seguretat amb tu mateix, no? Llavors, és la història d'una nena vikinga, que té just aquesta que dius tu, adolescent, 13 anys, que ha d'afrontar el futur que li toca, que és ser reina del seu país, però és una nena amb molta imaginació, que vol fer les coses d'una manera molt diferent, li fa molta por el paper que li toca. Llavors és la nit que passa de la mà d'una tortuga que li ensenya les 6 claus per afrontar qualsevol repte de la vida.
Que maco.
I m'ho he passat pipa a llegint-lo, i també veig que agrada molt. No sé, aquí sóc molt jo.
Doncs, a més, seràs tant tu que fins i tot si s'acosten demà a Passeig de Gràcia 91 et trobaran allà signant llibres, no?
Exacte, que em fa molta vergonya, us ho he de dir. No. I m'he resistit, però clar, dic, aviam, no puc presentar un llibre sobre la confiança i la seguretat personal i no...
Amagant-me sota la taula.
Exacte, i no n'assigna. Llavors estaré allà de 11 a 12 del matí, que hi ha bastanta gent que m'ha dit que vindran, em farà molta il·lusió, estaré com molt superada per les emocions, però bueno, allà estarem.
I crec que és un dia fantàstic per afrontar-te justament en aquest repte, no? Perquè és un dia per sortir al carrer i llançar-se i que tots comprem i regalem roses i llibres i de tot. Doncs, Helena, moltíssimes gràcies. Seguirem aquí parlant d'emocions amb tu. O sigui que aquí t'esperem.
Gràcies, Noé, per l'espai. I feliç Sant Jordi a tothom.
I tant, igualment. I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 22 d'abril de 1975 neix a Santa Perpètua de Mogoda l'expresident d'Òmnium Jordi Cuixart i Navarro. Cuixart va començar a treballar de ben jove, fent diferents oficis i entrant en el moviment cultural català arran d'assistir a conferències en una llibreria d'un familiar. Va formar la seva pròpia empresa de maquinària d'embalatge flexible i el 2019 l'escullen president d'Òmnium. De tothom és conegut el seu processament i està de la presó junt amb Jordi Sánchez de l'Assemblea per les seves activitats entorn del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. El dia del naixement d'en Cuixart, la ràdio de Mig Món entonava la llibertat per Filadèlfia de la mà del Elton John. I used to be your heart beating for someone, but the times have changed. The less I say, the more my work gets done. La cançó que sonava aquell 22 d'abril de 1975 al món parlés de llibertat era tot un presagi per en Jordi Cuixart. La ràdio d'aquí ens presentava una icona musical. Qualsevol nit pot sortir el sol d'en Jaume Sisa.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum als convidats. Van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, amb Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili.
Un altre encert futurible. Una nit va sortir el sol. Una nit de novembre d'aquell 1975. Moria el dictador Franco, que l'havien mantingut en vida per coincidir amb el dia 20 d'aquell mes, aniversari de la mort també de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. La ràdio va ser, per una gran majoria, la protagonista d'aquells dies i nits, i concretament la matinada del 20N, la que va informar de bones a primeres sobre la mort del caudillo. Començaven les alegries per molts i els interrogants de cara al futur per tots.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
La darrera vegada que vam parlar amb el nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer, el deixàvem a Suïssa, al voltant del llac Léman o llac de Ginebra. En el viatge que ens proposa avui, travessem la frontera, anem a França, per conèixer alguns dels indrets més emblemàtics dels Alps francesos. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia.
Per on comencem el viatge avui?
Doncs mira, començarem per Chamonix, vivint emocions fortes, perquè us suggereixo d'entrada pujar fins a l'Agulla del Midi, una muntanya de 3.842 metres d'altura, des de la qual gaudirem d'unes excel·lents vistes sobre el Mont Blanc, que en 4.810 metres és la muntanya més alta dels Alps i una de les més conegudes i admirades del món.
Però suposo que no ens hi faràs pujar, no?
No, no.
A peu, com a mínim,
podrem arribar... No, a peu no. Bueno, haureu d'anar fins al preu del funicular, perquè pujarem amb... Bueno, funicular no, amb un telefèric, eh? És un trajecte espectacular i vertiginós d'uns 20 minuts, eh? Haurem de canviar el telefèric a mig camí i durant tot el recorregut d'uns 5 quilòmetres superarem un desnivell de 2.800 metres. Un cop a dalt, i si teniu la sort que fa bon temps, evidentment recomano fer-ho amb bon temps, el paisatge i les vistes són senzillament espectaculars. I si no teniu vertigen i sou atrevits, podreu posar els peus en l'anomenat Pas al Buit, una estructura de vidre que literalment està penjada al buit. Les sensacions són al·lucinants.
Bé, doncs ho haurem de provar qui ho vulgui, qui no tingui vertigen. Escolta'm, de Chamonix, què és el que té tanta anomenada? Què destacaries?
Mira, simplement que és un lloc de parada i fonda per fer un munt d'excursions per la zona i per poder esquiar a l'hivern. És un lloc tant a l'estiu com a l'hivern. El poble d'uns 10.000 habitants està ple d'hotels i restaurants i també botigues relacionades amb l'esquí i el senderisme. Chamonix es va donar a conèixer al món l'any 1924 quan va acollir els Jocs Olímpics d'hivern i des de llavors s'ha convertit en la capital turística de la zona.
I cap on ens portes ara, després de Chamonix?
Doncs mira, ens aturarem a Nancy, un dels pobles més bonics dels Alps francesos. Passejar pel seu nucli antic és una autèntica delícia perquè està situat a la part baixa del riu Tio, riu que creuarem diverses vegades en el nostre passeig. Ens cridarà l'atenció al Palau d'Isle, també conegut com amb el nom de Velles Presons, i que és el símbol de la ciutat, i fixa't bé, Noé, és un dels monuments més fotografiats de França. Destaco també el castell, situat a dalt d'un petit turó, la catedral de Sant Pere i als afores del poble el monestir de la Visitació, que és considerat el primer monestir salesià, ja que va ser fundat l'any 1610 per Sant Francesc de Sales i Joana de Chantal. A la basílica del monestir hi ha relíquies dels dos sants.
I Nessí està situat a peus d'un llac que porta el mateix nom i que diuen que és molt bonic.
Sí, és preciós, eh? Si aneu en cotxe, recomano fer la volta al llac, que no és massa gran. De fet, té uns 38 quilòmetres de costa. Podeu aturar-vos en diferents miradors amb impressionants vistes sobre els Alps i conèixer algunes de les poblacions que envolten el llac. I una curiositat, diuen que és un dels llacs més nets del món. Per tant, si no sou fredolics, us podreu banyar sense cap mena de problema.
Doncs vinga, va, ja ens hem refrescat. Ara, la següent aturada, cap on la fem?
Mira, visitarem Chambéry. És l'antiga, a veure, no confonguem amb el barri de Madrid, eh? Chambéry. És l'antiga capital històrica dels ducs de Savoia, amb un nucli antic que s'ha mantingut pràcticament intacte des de fa 500 anys. De fet, una de les curiositats és poder travessar els patis interiors dels edificis d'habitatges per anar d'un carrer a l'altre. També és interessant el castell, construït a finals del segle XIII i que com a fortalesa militar va ser un desastre, perquè mai va poder resistir una batalla. Per aquest motiu, els Savoia van decidir traslladar la capital del ducat a Turí, a Itàlia, on se sentien més segurs. Ara el castell és la seu administrativa del departament de Savoia.
I escolta'm, què hi té a veure Chambéry amb els elefants?
Ho dius per una font que s'anomena la Font dels Elefants?
Sí, i a més n'he vist fotografies i realment m'ha sorprès.
Sí, la veritat és que crida l'atenció perquè a la zona, com és lògic, mai hi ha hagut elefants. La font va ser construïda l'any 1838 en honor a Benoit de Boigne, un general que va fer fortuna a l'Índia i que va destinar part dels diners guanyats a finançar obres a la ciutat. Els elefants simbolitzarien l'Índia. L'aigua de la font surt per la trompa dels quatre elefants que hi ha. Per cert, només se'ls veu la cara, els elefants. Per aquest motiu, la font també se'ls coneix, la coneix amb el nom de la font del sense cul.
Doncs mira, com sempre, històries curioses. On acabem el viatge, Josep?
Mira, acabarem a Grenoble, la capital dels francesos, i que també va ser seu d'uns Jocs Olímpics d'hivern, els de l'any 1968. Destaco passejar pel seu centre històric, que és petitet, i aquí en aquest centre històric podem veure la plaça de Sant Andreu, la plaça de les Herbes, el Palau del Parlament del Dauphiné i la catedral de Notre-Dame, una catedral peculiar. I si fa bon temps, recomano pujar fins a la Bastilla, una fortalesa militar que està a uns 400 metres a sobre de la ciutat i de la que gaudirem també d'excel·lents vistes sobre aquest noble i de les muntanyes que l'envolten. I no, pujarem, eh? Dic de pujar, hem pujat a prop del Mont Blanc i ara us dic de pujar a la Bastilla. Com hi pujarem?
Doncs a peu suposo que no, perquè pel que dius la pendent ha de ser forta, no?
Exacte, són desnivell de gairebé 400 metres i per no cansar-nos pujarem amb les bombolles, que és el nom millor popular del telefèric que uneix el centre de la ciutat amb la Bastilla. Aquest telefèric va ser inaugurat l'any 1934 i fixa't bé, va ser el primer telefèric urbà que tenia França. I una última cosa, t'agraden els guants com a peça de vestir?
M'agraden moltíssim, m'agraden molt, sí, sí, ho trobo un gran complement, sí.
Mira, normalment saps que els guants els portem per a protegir-nos del fred, però els guants han estat una peça important a l'hora de vestir, sobretot per a les grans festes i, diguem-ne, que per l'aristocràcia. Bé, doncs heu de saber que Grenoble ha estat la capital mundial de la fabricació dels guants. Ah. Se'n fabriquen des del segle XVII. a principis del segle XX donava feina a moltíssima gent i els guants fabricats a Grenoble s'exposaven a tot el món. Ara podem visitar el Museu dels Guants, una petita joia que vaig descobrir a la meva última visita a aquesta ciutat i que recomano de totes visitar-ho.
Doncs mira, ho visitarem i mirarem també aquests guants, que ens agraden molt. Potser fins i tot encara farem fira i ens en comprarem alguns. Mira el que et dic. Doncs Josep, moltíssimes gràcies, com sempre. Ens trobem ben aviat.
Molt bé, fins la propera. Bon dia.
Per qui pensi que casar-se no està de moda i menys vestida de núvia, només cal que s'acosti a la Barcelona Bridal Fashion Week, que va obrir les portes aquest dimecres 19 d'abril i que estarà oberta fins al 23 d'abril, una de les fires nupcials més importants del món. En parlem ara amb Albasari Caro, que és directora de la fira. Albasari, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Què tal ha arrencat aquesta fira? Perquè portem poquets dies.
La palabra para describirlo es espectacular.
Espectacular.
Hemos arrancado ayer con el desfile de Jesús Peiró, que celebraba sus 35 años como marca de referente en el mundo, ¿no? Y sobre todo para nosotros aquí en Barcelona. Ha sido un comienzo muy lindo de nuestra pasarela, ¿no? Y bueno, a partir de ahí todo ha sido espectacular, con marcas emblemáticas, hasta acabar con el desfile de Lisa Ab. Por la noche, marca libanesa de referencia consagrada no solo moda nupcial, sino hablamos moda de alta costura. Ha sido una velada preciosa, estamos emocionados, muy contentos y hoy más, ¿eh?
Segur que sí, estarem pendents també, qui vulgui acostar-se doncs encara ho pot fer, fins al 23, és a dir, fins a demà diumenge. Aquest arrencament no només ha sigut perquè ha sigut un èxit les exhibicions, sinó que també èxit d'assistència.
Clar, d'assistència estem por encima de niveles del 2019, o sea, prepandemia, y el 2019 ya fue el mejor año en cuanto a asistentes acreditados de Barcelona Bridal Fashion Week de la historia. O sea, que estamos superando niveles, los mejores niveles que hemos tenido de asistencia. Y hablo de asistentes acreditados, es una feria que reúne a todos los profesionales de nuestra industria, de la industria nupcial, aquí en nuestros pabellones de Montjuïc para hacer negocio, para hacer networking, ¿no? Para conocerse, para verse, para disfrutar de las pasarelas. Y bueno, esto nos marca una vez más que somos el líder consolidado en cuanto a ferias nupciales y ciudad referente, ¿no? Posicionada Barcelona como ciudad referente en moda nupcial a nivel internacional.
A nivell internacional, sí, estàvem dient que era una de les fires nupcials més importants del món. Cap a on va la moda de les núvies?
Mira, hemos visto hoy desfilar, estos días desfilar, vestidos con capelinas, boleros, capas, abrigos, o sea, vuelve ese juego de capas, ¿no? Ese juego de elementos con los cuales la novia puede jugar. También vemos corsets vistos, ¿no? Que es algo que la marca de Zuhair Murad, que también participa en la zona expositiva, en la zona showroom nuestro trade fair, ¿no? De nuestro salón, son corpiños vistos, ¿no? Que esto, pues eso, marca mucho la figura, recoge mucho, ¿no? Lo que es el entalle, ¿no? El torso de la mujer. Y que vemos guantes, vemos faldas tubo, vemos cada marca de todas formas dentro de lo que es el estilo de la marca. La marca pues personaliza, ¿no? Y va adaptando las tendencias a su propuesta.
Albasari Caro, directora del Barcelona Bridal Fashion Week, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Prepareu-vos, que ja són aquí les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny al 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més,
hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colonias.cu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colònia Arts.
Des de fa anys, científics de tot el món busquen microbis en els gels de l'Antàrtida, en les fosses més profundes dels oceans i en els entorns volcànics més hostils del planeta. El seu objectiu és trobar noves proteïnes amb les quals millorar les actuals tècniques d'edició genètica. Fa uns dies es publicava la notícia de que científics espanyols ressusciten proteïnes de fa milions d'anys i les utilitzen per corregir, per exemple, l'albinisme en cèl·lules humanes. En volem parlar amb la Gemma Marfany, que ja n'hem parlat moltes vegades. Ella és doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, catedràtica de Genètica. Gemma, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara estava intentant definir exactament què és el que suposa aquest estudi, però m'imagino que ha sigut com una revolució, no? Tu parlaves de la resurrecció d'aquestes proteïnes, no?
Sí, sobretot, bueno, serà una revolució en el futur. El que és super innovador i trencador és l'estratègia que han utilitzat aquests investigadors. Com tu molt bé has dit, doncs, imagina't, la gent sap, per exemple, que per buscar nous medicaments, doncs moltes vegades es van a buscar plantes a l'Amazònia que no coneixem, no? Per veure si tenen compostos. Doncs, en aquest cas, per aquestes eines moleculars, no?, que són, si vols ho parlem, com un bisturí amb un GPS, no?, o sigui que són superprecises per tallar, en aquest cas, l'ADN, doncs busquen, doncs, com tu has dit, doncs, fosses abisals, llocs que doncs, l'humà doncs, normalment no hi va, i que hi ha espècies de bactèries doncs, molt diferents de les que coneixem per trobar noves eines, no?, d'alguna manera. Doncs ells no. Han anat a buscar-ho actualment, no?, diguem-ne, doncs, en l'espai, que és aquest que tenim a la Terra, ells ho busquen en el temps. Mm-hmm. Clar, això és molt trencador, perquè com ho fas? Com busques una cosa que ja no existeix? Per què? Sí. Perquè s'han extingit aquests bacteris, no?
I com ho fan?
I llavors, és molt xulo, per què? Perquè el que fan és, amb programes informàtics, inferir com han de ser els ancestres de les bactèries que tenim actualment. És a dir, imagina't tu, faré un exemple perquè la gent m'entengui. Sí, tu doncs, coneixes fins als teus avis i fins als teus besavis, però més enllà, tu ja t'has perdut el compte, tu no saps qui hi ha més enllà, no? Mm-hmm. Però totes les persones que estem en aquest planeta, evidentment, som humans i tenim ancestres, i els ancestres estan units, encara que siguin al segle XV o en el segle XX, en el segle XIX o jo què sé, no? Mm-hmm. Fa 10.000 anys. Doncs ells el que fan és anar enrere comparant l'ADN de les bactèries que tenim actualment i anar buscant aquest llinatge, saps?, per a veure on s'han anat trobant i com hauria de ser aquesta eina molecular que ara tenim avui en dia relacionant les de dues que existeixen ara, però que són doncs, cosines germanes, cosines sisenes i algunes doncs, de fa 2.600 milions d'anys.
Clar.
És que ho trobo...
M'encanta sentir l'entusiasme en el que parleu, sobretot clar, entre la comunitat científica això ha sigut un gran pas que a més cau a prop perquè són científics d'aquí, no?
Sí, sí, de fet jo conec que quasi bé tots els que estan dirigint. Uh-huh. Sí, sí, bueno, de vegades no sabem apreciar que no solament és la feina bruta, sinó que moltes vegades els avenços es donen per pensar més, o sigui, pensar una cosa diferent, una cosa que els altres doncs, potser han vist que potser era complicat. I llavors, buscar la gent adient que tenen aquesta expertise, no? Aquesta experiència, no? Llavors, tu doncs, saps fins on saps, doncs aquí hi ha gent doncs, que en sap molt de cèl·lules humanes o d'albinisme i de com fer que servir aquestes eines avui en dia amb això, altres que són gent que són molt bons treballant amb l'ordinador per fer aquestes filogènies, aquests llinatges moleculars, d'altres que són microbiòlegs com el Francis Mojica, que és qui va descobrir-ho i que, per tant, doncs, té molt coneixement del punt de vista de la microbiologia, i així diferent gent que, per exemple, és més d'empresa, de tot tipus de persones, i clar, se complementa.
Mm-hmm. Això permetrà, com bé ara deies tu, millorar aquestes tècniques d'edició genètica i probablement que es curin multitud de malalties, no?, corregint clar. Aquest genoma dels pacients. Yeah. A on podem arribar?
Bueno, això és el que hem d'esbrinar fins ara. Mm-hmm. La qüestió, perquè la gent m'entengui, és, jo us he dit, aquesta eina és com un bisturí amb un GPS. Mm-hmm. Llavors tu tens que talles, en aquest cas l'ADN, no?, pues com el bisturí, i tu dius, mira, jo vull anar contra aquí, el GPS i buscar. Doncs llavors, ells que ells estan mirant, de moment han mirat a veure com aquest GPS pot anar canviant, però també veuen que llavors també canvia aquest... Perdó, el GPS no el canvia, sinó el bisturí. Llavors és com si tinguessis... Diu, ostres, he trobat una cosa, que és un bisturí. Resulta que és com un punxó. I he trobat una altra que, en lloc de ser doncs, un tall sec, fa com si fos serra, com si fos... Com si tu ara tinguessis una navalla suïssa. I dius, ara què puc fer? Doncs, bueno, hauré de veure què fa cada cosa. No sabe... Sí, aquest ho veus que són diferents. Per tant, faran coses diferents. I si fan coses diferents, potser podem utilitzar aquestes eines per solucionar problemes que teníem que no teníem una eina adient per fer-ho. Perquè tota l'estona estan fent servir un bisturí. Clar, el bisturí sabeix pel que serveix, però hi ha coses que amb un bisturí no les arregles.
Clar, per tant, ara s'obre tot una possibilitat de camins nous per la investigació.
Sí, de fet, hi ha una de les persones que signa, que es diu Marc Güell, que és, bueno, que és català i a més està a Pompeu, que té un spin-off justament per trobar noves, diguem-ne, noves aplicacions. No? Clar, ells ara tindran doncs, moltíssimes eines per veure en quins casos serveix una, en quins casos serveix una altra. És com, tu t'imagina, tu estàs a casa, obres un calaix de la cuina i tens un munt de ganivets diferents, perquè cada un serveix per una cosa.
Clar.
Si tu vols, jo què sé, doncs posar mantega o paté, doncs no necessites que sigui un bisturí, perquè justament no t'anirà bé.
Clar.
Necessites una cosa que sigui plana, que... Doncs el mateix.
Clar, i més en l'edició genètica, no? Que suposo que requereix una precisió que va més enllà de qualsevol altra cosa, no?
Clar, perquè tu és... Mira, edició, pensem en gent que té editors de text, com el Word, no? O qualsevol d'aquests. Tu no tens prou només amb tallar coses. Tu vols a vegades tallar, vols enganxar, vols posar un accent, vols només fer cursiva, vols fer... Oi que necessites un editor per anar canviant de forma precisa allò que tu vols? Clar que edites el text, però no tot se't serveix d'una sola cosa. Doncs és el mateix en l'ADN. L'ADN és un llenguatge i tu a vegades dius, ara vull tallar aquí, però no vull tallar, el que vull és canviar aquesta A per una G. I això corregeix una mutació genètica i això fa que si corregeixes les cèl·lules d'un pacient, doncs pugui no tenir una malaltia.
Que, suposo que el camp més esperançador és aquest, no?, el de les malalties. I suposo que més enllà encara, una de les grans preocupacions de la nostra societat és la malaltia com el càncer. Tot això dona esperança per tot aquest camp?
Sí, no només pel càncer, per a moltes malalties, doncs aquelles que en diem minoritàries o rares, que no tenen cura avui en dia. Però jo diria que la gent que ens escolta que pensi més enllà. És a dir, evidentment que els humans ens importa molt i les aplicacions humanes, evidentment, són les primeres de la línia. Però és que podrem fer edició genètica en plantes, que ja s'està fent doncs de manera més eficient, de manera diferent. Pensem que les plantes, que nosaltres sempre estem manipulant-les perquè ara donin més gra, perquè ara sí, però
per poder
ser resistents a la sequera,
clar,
necessitarem plantes amb el canvi climàtic,
clar,
no es dona temps d'evolucionar, les haurem de canviar, és que moriran, si no. Però obre tot un ventall, tot el que depengui de l'ADN, però més enllà encara, perquè aquestes que han trobat tan antigues, de fa 2.600 milions d'anys, en aquell món no hi havia cèl·lules com les nostres, eucariotes, només hi havia bacteris i virus de tot tipus, i era un món encara molt primigeni, amb molt ARN. Llavors, són molt eficients contra aquest altre tipus de material genètic, que molts virus tenen. O sigui, serà molt més eficient allò per lluitar contra virus.
Clar.
És que, clar, és això que dic. T'obre un ventall que fins ara, doncs, bueno, s'anava fent, però no anaves fent bé, perquè utilitzaves una cosa per fer una altra que la fa coix. Ara no, ara tindràs l'eina que la pots anar millorant, a més, clar. És que t'obre un ventall increïble.
Un ventall increïble que ens agradarà moltíssim anar seguint de la mà de la Gemma Marfany, que, com dèiem, és doctora en Biologia i catedràtica de Genètica. I, per tant, el món de la genètica és potser probablement un dels mons amb més esperança per millores en el cas de les malalties o de tot aquest altre ventall que ara comentava la Gemma i que a vegades no el tenim en compte, no? Com les variants genètiques també en les plantes i que marcaran el nostre futur, la nostra supervivència.
Home, jo crec que sobretot també m'agradaria deixar el missatge de que tots aquests avenços, clar, són tan poderosos que vol dir que la societat també doncs, ha de pensar-hi, perquè hi haurem de fer decisions que tenen components bioètics importants. Llavors, clar, s'ha de saber perquè si no estàs informat no pots opinar.
Està clar.
És molt important veure tot el potencial I llavors dic, doncs, ostres, això és superimportant, no? Però potser ens hauríem de saber, per saber si fins on volem, fins on... No? Un ganivet serveix per moltes coses. Nosaltres tenim molt clar que no volem per matar una persona.
Clar.
El volem per curar o perquè sigui una eina útil. Doncs el mateix.
Tot el debat ètic que genera aquestes manipulacions genètiques, evidentment. Doncs moltíssimes gràcies, Gemma Marfany, per haver-nos atès i segur que mantindrem més converses com aquesta. Ens agradarà molt.
Molt bé, doncs d'acord. Moltes gràcies.
Una abraçada.
I bon dia a tothom. Adéu.
Jordi, t'he de dir que aquí aquest tema m'agrada molt, mira.
Oh, és que amb el temps les coses acaben agafant, sí. I no oblidem que si van guanyar Eurovisió també va ser una mica per la festa que van donar,
sí,
no
sí,
únicament
sí.
Pel fet de que estiguessin en guerra i hi hagués solidaritat, que sens dubte va influir
i
això
segur.
És indiscutible, però no va ser l'únic motiu. Els ucraïnesos ja feia temps que agraden a una part d'Europa i benvinguts siguin, només faltaria.
Si algú acaba de ficar a l'antena dirà, però Jordi, de què parla? Jordi Ramos és el nostre especialista en Eurovisió, per si hi ha algú despistat.
El passat d'Eurovisió que diuen alguns.
No crec que hi hagi algú despistat encara, però és que hi ha això.
17 dies.
És que queda molt poc.
17 dies perquè comenci el festival.
Clar.
I de fet ja comença tot a perfilar-se. Per exemple, ja sabem que els Calo Jo Orquestra, que van ser casualment els últims que van actuar l'any passat com a guanyadors, ara seran els primers que actuaran a la final d'Eurovisió, perquè aquí a Liverpool no oblidem que el Regne Unit és qui celebra acull el festival, però ho fa en nom d'Ucraïna, perquè sempre són els guanyadors els que organitzen, i com no tenen, estan en guerra i no poden, doncs per això ho fan. Per tant, tot serà com una mica de matxembrat, saps? I de fet, clar, evidentment, si actuen els primers classificats, també ho farà l'anfitrió, que és el Sam Ryder.
Exacte, també, ja ho has vist, no?, que m'he posat a ballar i a cantar, doncs també m'agrada molt.
Sí, doncs uns obrien, ell cantarà a l'entreacte, que, no oblidem, com et deia, va ser el segon, i diumenge passat, per cert, estava Rubí, actuava a la festa que feien als 40, i atenció, perquè encara n'hi ha un altre que també serà en aquella final i que també t'agradarà.
No sabria dir-te quina m'agrada més. Potser aquesta.
Doncs mira, en aquest cas, per això, Cornelia Jacobs el que farà serà participar d'un popurri que faran sobre la contribució que ha tingut Liverpool en la història de la música. Que, ves que no siguin cançons dels Beatles, segurament n'hi haurà més. Igualment, aprofito per explicar-te una cosa, que això ha generat una mica de mal rotllo, perquè Cornelia va ser la quarta. Per tant, si conviden el primer, el segon i el quart de l'any passat, què passa amb el 3? Doncs a la Chanel no l'han convidat.
Ah.
No, al principi va haver-hi una mica com de rumors de veure què passava. Ella al final va acabar confirmant que ningú no li havia dit res, i fins i tot un periodista va poder parlar extraoficialment amb la BBC, i l'argument que li van donar és que Chanel no encaixa per motius creatius.
Oh. Artístics. Un argument molt pobre, no?
Sí, sincerament sí. No sé què més pot haver-hi, però francament, si convides l'1, 2 i el 4, el 3
lleig.
És lleig.
Molt lleig.
En fi, en aquest popurri no només hi haurà la candidata sueca de l'any passat, també hi tindrem a Mahmood. Va ser el segon per Itàlia el 2019 i sisè l'any passat en Blanco. O també hi haurà l'islandès, Daddy Freer.
Aquest li agrada molt a l'Oriol.
Sí. Más que home, va ser un temazo.
Sí,
va
sí.
Ser superviral durant el confinament, I
fa festa, també, sí. El té de gust ballar.
No, clar, no oblidem, no cantarà això, cantarà el popurrí aquest que li hagin preparat, però segur que ho fa d'una manera especial, perquè ell té molta gràcia. Sí. Va quedar quart després, el 2021, quan no va poder participar el 2020, va repetir el 21 i llavors va quedar quart. Serà també al costat del guanyador d'aquell mateix any del 2021, el Duncan Lawrence. Que no ha deixat de crear escola, perquè cada cop hi ha més cançons que s'hi assemblen amb el que va triomfar i encara triomfa. Ja veus que el planter és brutal, és un luxe.
Sí, tots aquests,
recordem-ho, seran la gent que actuarà com a artistes convidats a la final d'Eurovisió del 13 de maig a Liverpool. Perquè, evidentment, hi haurà 26 actuacions de tots els participants que hauran passat les semis.
A veure si ho farem massa llarg, això.
Bueno, escolta'm...
Perquè l'any ha sigut així,
sincerament,
oi?
Per mi com si durés 15 hores, eh?
Sí, oi?
Que m'ho passaria de conya.
La nit és llarga.
Doncs si aquests tan semblant de luxe, això no es queda aquí. I'm not your girl.
Insuperable, eh? Insuperable.
Doncs mira, la...
Serà no parar.
I la cirereta del popurri, a més, la posa una persona especial, en aquest cas, perquè és conciutadana de Liverpool. Es diu Sònia, i ella va participar a Eurovisió, a més, just farà 30 anys amb aquesta cançó.
Ja ho sembla, ja, una mica més antiga, no?
Un any 93.
Ja.
Es diu la cançó Better the Devil You Know, que vindria a ser un val més boig conegut, amb una traducció lliure a la catalana, i al tanto perquè va quedar segona. Vull dir que, evidentment, deu ser una celebritat al Regne Unit.
Segur
i, home,
sí.
Ja està bé que pugui participar. Però espera't, perquè encara n'hi ha més. És a dir, tots aquests que t'he estat dient ara fan el popurri de cançons angleses. Però és que durant la desfilada de banderes, que hi ha al principi de la gala, hi haurà la versió de popurri ucraïnès. I qui la farà? Doncs, per començar, la guanyadora de 2016, Jamala. Clar, el lema del festival aquest any és Units per la Música. Evidentment, serà tot un matxembrat entre Regne Unit i Ucraïna i, evidentment, com has pogut veure, han buscat gent de moltes nacionalitats per elevar una mica i per destacar aquesta diversitat, no? Doncs hi haurà Jamala, dels ucraïnesos, i també el grup Revelació del 2021, que eren els Goa.
Bueno, mira, també ens farà moure una mica.
Sí, i de fet, no sé si ho recordaràs, però a l'Est 250, l'enquesta aquesta, que és el referent de tots els eurofans del món, aquest any va sortir com la sisena millor cançó de la història d'Eurovisió. Vull dir que fans en té uns quants.
Ja.
Però deixa'm que te'n posi una més.
Va, sí.
Que és Berka Seduska.
Això també és Eurovisió, clar, això fa molt a Eurovisió.
Va ser una de les actuacions més celebrades dels últims anys, eh?
Sí, doncs mira...
Mira, això va ser l'any 2007, concretament. Ella era una... Bé, de fet, va ser una de les primeres actuacions fetes per una drag queen. Mira, no et sona?
A veure... mira, estic fent un exercici de memòria que no...
Segur que visualment te'n recordes perquè anava vestida tota platejada amb una estrella enorme al cap i s'anava movent amb la seva faldilla.
És aquest punt, permetem que ho digui.
Sí,
és aquell punt friqui que té Eurovisió i que també hi ha una personalitat.
Però escolta'm...
És que què seria sense aquests punts d'Eurovisió? Seria la cosa més normal i anodina, no? No, volem personalitat.
I el que ens anima, aquesta festa.
Home!
Doncs escolta'm...
Doncs Jordi, amb aquest tema acabem un petó ben fort. Adéu-siau.
Bon dia.